El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Pràcticament 8 minuts passen del punt de les 9 del matí. El Servei d'Informació i Atenció a la Dona ha atès 461 dones i 34 fills i filles vinculats a aquestes dones durant aquest any. Unes dades que s'assemblen molt a les que es van registrar durant la pandèmia del coronavirus, que va provocar un descens de les atencions per les dificultats de la mobilitat. En aquest mateix context, el Servei d'Intervenció Especialitzada en Violència Masclista, el CIE, ha atès 449 dones, 31 infants i 43 adolescents de Sabadell, dels quals 263 s'han atès per primera vegada. A tot això hi hem d'afegir encara més dades, les de la policia municipal, de 348 casos i una mica més de 6 de cada 10 fruit de violències masclistes, un 15% de violències domèstiques, el 9% per violència sexual, el 5,5% per problemàtiques en l'incompliment dels convenis reguladors i impagament de pensió i el 5% restant per altres formes de violència destinades a dones, infants i adolescents. Són unes dades, una radiografia que us expliquem avui també coincidint amb la celebració demà del 25N, el Internacional per l'eliminació de la violència vers les dones. I fem una fotografia fixa d'aquestes atencions amb la Júlia Ramon.
Les principals demandes de les dones que s'acosten al CIAT estan vinculades amb un assessorament psicològic i jurídic amb problemàtiques relacionades amb la violència a la parella o l'exparella i que necessiten ajuda. Pel que fa al perfil de dones ateses, la coordinadora adjunta de l'àrea de serveis a les persones de l'Ajuntament, Olga Jiménez, detalla que és molt divers.
L'edat majoritària de les dones és una edat mitjana, entre 30 i 45 anys. La nacionalitat és molt diversa, majoritàriament són de nacionalitat espanyola, però és un fenomen que es dona a totes les nacionalitats. La majoria amb un o dos fills, i distribuïdes al llarg i ample de la nostra ciutat i de la comarca, i els serveis que són comarca.
Ara bé, Jiménez sí que assenyala que hi ha un increment de les dones majors de 65 anys que pateixen aquestes conductes violentes. Per això, segur, han decidit dedicar-hi el 25N.
Sí que veiem darrerament un augment de violència en l'àmbit de les dones més grans de 65 anys. Això també surt a les dades. No significa que aquesta violència sorgeixi de nou, sinó també que hi ha més sensibilització, més atenció, més visibilitat d'un fenomen que fins ara estava molt invisibilitzat.
Tot i això, també va en increment la violència que està més associada al segment més jove de la població, un aspecte en el que cal treballar-hi de forma intensa per combatre unes actituds que podrien tenir greus conseqüències. Una situació que, sobretot, requereix de l'educació.
Els darrers anys hem vist amb preocupació l'augment d'actituds més masclistes, no? en l'àmbit, com tu deies, no? La reproducció de models masclistes, i que cal veure i cal, jo crec, creiem, no? des de l'Ajuntament, que cal replantejar una mica, fer una valoració dels programes que s'adrecen a l'àmbit dels joves i poder replantejar com fem copartíceps als nois i a les noies, no? A tots.
El Servei d'Atenció a la Dona de Sabadell no treballa de forma independent, sinó que ho fa de manera coordinada amb diferents organismes.
Exacte, el CIAT treballa de forma coordinada amb el CIE, el Servei d'Informació Especialitzada de la Generalitat, però també amb els Mossos d'Esquadra, la Policia Local, la Fiscalia i els Advocats d'Ofici del Col·legi d'Advocats de Sabadell. Per Jiménez, d'aquesta manera s'aconsegueix evitar la revictimització de la dona.
Perquè si no es treballa en coordinació, el que es dona és la revictimització de les víctimes. És a dir, que les persones que venen a un dels serveis, quan van a cada servei, les tornem a revictimitzar i tornem obliguem a que tornin a reviure, no?, la situació constantment.
El CIAT ampliarà l'equip de cara a l'any vinent amb l'entrada de nous professionals de l'atenció psicològica que permetrà poder atendre més dones.
Ens fixem ara al cafè de la ràdio en la vessant policial de l'atenció a les víctimes de violència de gènere. A tot Catalunya, des del gener han mort assassinades 13 dones d'entre 26 i 72 anys, unes víctimes que s'afegeixen a la dona de 79 anys que va morir assassinada pel seu fill al setembre. Són casos en què l'entorn tenia coneixement que hi havia situacions de violència, però no s'havia presentat cap denúncia. De fet, només en un cas, el d'una dona trans, sí que hi havia una denúncia prèvia. Ara bé, les dades dels Mossos, també a Sabadell, assenyalen un increment de les denúncies denúncies per casos de violència masclista, que han crescut pràcticament en un 10%. I el cos de seguretat també detecta un increment dels casos d'assetjament i dels trencaments de condemna, amb un agreujant de reincidència. 3 de cada 10 autors van fer entre 2 i 5 trencaments de condemna. N'hem parlat en les últimes hores amb la màxima responsable en la matèria dels Mossos d'Esquadra Sabadell.
Hem vingut avui fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sabadell per conèixer de primera mà quin és el dispositiu al qual es troba una víctima de violència de gènere quan denuncia els fets. Som amb la Cristina Cabero, que és caporala del CAP del grup d'atenció a la víctima dels Mossos de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia i benvinguts.
Comencem una mica pel principi. Què ens diuen les xifres? En quina situació estem pel que fa a les denúncies de violència de gènere? Van en creixement?
Val, doncs si comparem l'any passat, 22, a aquest any, 2023... fins a l'octubre, 30 d'octubre, sí que hi ha una pujada de denúncies, d'unes 100 denúncies més, en referència al 2022. I pel que fa a seguiments, doncs també tenim més víctimes. Doncs sí, hem notat un augment de les denúncies, però bé, també és el resultat de la que les víctimes es decideixen, s'empoderen i denuncien més.
Sí, és resultat que la víctima denuncia més o és perquè està passant? Perquè hi ha més casos de violència. Què és el que us diuen? Sé que ara hem d'anar a una percepció, segurament, però què és el que us diuen les sensacions?
A veure, la sensació és que la violència existeix al carrer, vull dir, existeix, això no s'adverteix. Sí que sé que hi ha més sensibilització per part de totes les entitats. Nosaltres treballem molt en xarxa, tenim molta comunicació i és cert que gràcies a això hi ha molta informació al carrer i les víctimes ho veuen. Llavors, tot això també ajuda, aquesta sensibilització ajuda, perquè sap el que ve amb una denúncia, el que vindrà després, i un seguiment posterior, i l'ajuda que pot tenir posterior a la denúncia.
I en aquests casos, des del Col·legi de l'Advocacia, explicàvem fa un temps amb unes dades que sortien de partits judicials que el fet que una víctima, quan arribi a la comissaria, es trobi un assessorament d'un lletrat, pot ajudar també que això acabi convertint-se en denúncia i que, per tant, hi hagi també aquesta treball en xarxa que explicava vostè. És així? Ha notat un canvi des que això és així?
Bé, doncs ajuda bastant, perquè, clar, quan la víctima, si no ha estat atès abans per el grup d'atenció a la víctima, és cert que per llei té dret a una defensa d'un advocat. I aquest assessorament doncs ajuda que la víctima ja també sàpiga tot el funcionament policial, judicial, i què és el que ha de fer, i també ajuda també a la denúncia, sí.
En què ajuda aquesta advocada que és aquí present? És un assessorament sobretot cap a la víctima, cap a procediments més legals, o també cap a com presentar, per exemple, la denúncia?
Val, és una mica de tot, perquè clar, ells venen del Col·legi d'Advocats, tota referència al jutjat, vull dir, tenen un assessorament a la denúncia, saben què és el que han d'explicar, fan, per exemple, les diferents situacions que han tingut de violència de gènere, si fan croquis, tot això ajuda doncs, perquè la víctima estigui més tranquil·la, no està sola, tot i que, a veure, sola no estarà perquè estarà amb el mosso que li està agafant la denúncia, sempre ajuda perquè posterior també al jutjat té aquesta defensa i ja sap de què va el seu cas. Llavors és més fàcil per ella també.
Pel que fa al tipus d'agressions que denuncien les víctimes quan venen els Mossos, quines són les més habituals?
Doncs mira, dins de les denúncies que han tingut de violència de gènere, principalment amb el tractament a l'àmbit de la llar, aquest seria el delicte més habitual. Després serien les amenaces, també en l'àmbit de violència de gènere, i després tindríem el trencament de condemna, que és quan ja l'ordre està assignada, el trencament que fa per part de l'agressor, que s'apropa a la víctima. Després vindran altres delictes tipus assetjament, agressió sexual, lesions, coaccions, etc. Però principalment el delicte més important és el maltractament en l'àmbit de la llar.
Quan parlàvem recentment de dades que sortien a l'entorn de la criminalitat, sortia aquest creixement de les agressions sexuals, no? En un context en què sembla que la criminalitat baixa, no? Aquest delicte, aquest tipus de delicte, creix. També ho detectem a Sabadell, això?
No, en principi, bé, dins de l'àmbit de violència de la gènere és un delicte que existeix. És veritat que de vegades les víctimes ho assumeixen com una cosa normal, per exemple, mantenir relacions sexuals quan elles no volen, però sí que és cert que amb tota la informació que se li facilita i que tenen i que estan tenint, doncs, a més d'un maltractament, pot sorgir també aquest tipus de delicte que és el de l'agressió sexual.
Anem una mica al que passa a la comissaria, no? Quan arriba una dona i denuncia un cas de violència de gènere, quins procediments s'activen?
Doncs immediatament, quan ve una víctima a comissaria i presenta una denúncia, a nosaltres ens crea un registre d'aquesta víctima i nosaltres, com a grup d'atenció a la víctima, ens posem en contacte amb ella. Tenim una entrevista amb ella per saber quina és la seva vida diària, que, bueno, parlem del que ha passat, parlem de les seves condicions socials, si té fills, si no té fills, si treballa, en fi, tenim una entrevista bastant àmplia amb ella i llavors valorem a veure, com t'he dit, nosaltres parlem, treballem molt en xarxa, derivem a les persones víctimes als llocs on necessiten el SOC o a l'atenció a la dona, Creu Roja, etc.
I a partir d'aquí, dins de la comissaria, s'obre, la tenen un perfil de professionals diferent. Entenc que si venim a denunciar una agressió qualsevol, és a dir, no ho han d'explicar més d'una vegada, com funciona?
A veure, depèn, perquè tenim dues vies de presentar denúncies. Una és l'oficina d'atenció al ciutadà, que és l'oficina de denúncies, i l'altra és el grup d'investigació, que són per uns delictes potser més greus, no? I nosaltres, com a grup d'atenció a la víctima, moltes vegades estem a la declaració de la víctima, amb la qual cosa nosaltres ja sabem què ha passat. També tenim molt de contacte tant els companys de denúncies com els companys d'investigació. Vull dir, quan jo parlo amb la víctima, sé exactament el que ha passat. I nosaltres expliquem el que fem, que la podem ajudar i intentem, pues, això, que sàpiga ella que tenim aquesta empatia amb ella, que sabem com està i com es troba, i pues, això facilita molt la feina.
Em parlava al principi de seguiment. De quines víctimes es fa seguiment?
Doncs mira, aquest any, el 2023, tenim actualment, a l'octubre del 2023, 581 víctimes en seguiment per ordre de protecció, i comparat a l'any passat tenim 489, és a dir, també s'ha pujat una mica el número.
Pràcticament en un centenar, no? Aquests seguiments es fan, per tant, únicament a les dones que tenen ordres de protecció?
No, a veure, nosaltres com a grup d'atenció a la víctima no només tractem i atenem i fem seguiment a víctimes de violència de gènere. Nosaltres atenem tant violència de gènere com a violència domèstica, víctimes LGTBI, persones grans, menors, és a dir, qualsevol persona que sigui víctima d'un delicte ens pot arribar a grup d'atenció a la víctima, que és la nostra tasca diària. És a dir, nosaltres tenim, per exemple, ordres de protecció que no són de violència de gènere. Vull dir, els nombres que t'estic donant és especificant de violència de gènere. Però sí que és cert que com a grup d'atenció a la víctima tractem diverses víctimes.
I d'aquestes víctimes, d'aquestes 581 que es fa seguiment, totes elles són les que tenen ordres d'allunyament o es pot establir alguna mena de protecció encara que el jutge no hagi dictat explícitament una ordre d'allunyament? Li dic perquè un dels debats que hi havia és que en funció del partit judicial canvia molt, no? Si es donen o no es donen determinades ordres. No sé si en aquest cas es pot actuar, permeti'm l'expressió, en certa manera d'ofici, veient alguns casos, es pot decidir mantenir una protecció.
A veure, quan parlem d'una ordre de protecció, sí que és cert que de vegades els jutjats les emeten i és cert que de vegades no les poden donar, no tenen la capacitat o no es poden donar. Nosaltres, com a atenció a la víctima, quan parlem a la víctima, valorem la seva vulnerabilitat. Alguna vegada sí que en la denúncia, igual la víctima no ha pogut expressar exactament què ha passat i nosaltres, mitjançant un atestat ampliatori que es diu, hem informat al jutjat de Sabadell d'aquest fet, i la qual cosa sí que s'ha procedit a otorgar aquesta ordre de protecció. Però sí que és cert que els seguiments que fem els fem amb ordre de protecció i sense ordre de protecció.
Per tant, hi ha un percentatge de víctimes que no tenen aquesta ordre, però que sí que se'ls fa un seguiment. Sí. Entenc que aquests seguiments deuen ser de diferents tipus, no?, en funció de les gravetats.
És de diferents tipus, clar. També no totes les víctimes són iguals. Hi ha víctimes que estan molt fortes i no necessiten, a vegades, no volen que les truquem o ja t'expliquen que moltes gràcies i que jo ja estic bé i no cal que em truqueu. D'altres diuen que sí que, sisplau, doncs fem un seguiment i truquem en, no sé, més habitual del que s'hauria de fer o en qüestió
perquè
de...
Perquè són seguiments telefònics.
En principi sí, seguim més telefònics. A no ser que sigui ja el risc que hagi donat, ja, pues, ja fa un servei específic de protecció policial.
Uh-huh. I què passa quan hi ha menors? Quina atenció s'ofereix als menors?
Doncs els menors també entren dins el cercle de protecció de violència de gènere. Nosaltres per això, ja dic, com treballem en xarxa, també a part d'informar de GAIA, ja sabeu, d'infància, adolescència i tots els recursos infantils que siguin necessaris, nosaltres també fem la derivació juntament amb la seva mare com a víctima dels serveis que necessiti totalment.
I aquests seguiments s'allarguen en el temps? És a dir, només es fa durant un any, durant dos? De quina manera s'estipula quant de temps s'ha de fer aquest seguiment?
Val, doncs depèn de cada víctima, perquè clar, és cert que si una víctima té una del jutjat de mesa d'una dada d'apropament, la poden donar, per exemple, un mes, o 3 anys, o 10 anys. O sigui, si hi ha ordre de protecció, el seguiment es farà sí o sí. I després hi ha altres seguiments, doncs, que es valora ja la vulnerabilitat de la víctima i dels serveis o recursos que necessiti. Però si hi ha ordre de protecció, fins que no finalitza, no es pot deixar, no deixaríem nosaltres el seguiment.
Acabo. Aquella dona que pugui estar en una situació de vulnerabilitat, que pugui estar patint maltractaments en l'àmbit de la llar, que pugui estar vivint una situació que ja té la sensació que infringeix els seus drets, no? I que no s'atreveix a denunciar, què li diria?
Doncs que endavant, que parli amb algú, que vagi al CAP, que parli amb la seva metgessa de capçalera, que vagi al casal, que ho expliqui una veïna, algun familiar, que truqui al 112. Nosaltres també, mitjançant el 112, una trucada que sembla que sigui tonta per ella, nosaltres la mirem, la truquem, fem un seguiment, l'acompanyem on sigui. Vull dir, que demani ajuda, que estem aquí i que estigui forta, que l'ajudarem. Sobretot, sisplau, que demanin ajuda a qui sigui.
Acabo. Pel que fa al perfil, ha anat canviant el perfil de víctimes? O sempre és les mateixes edats o els mateixos perfils?
Va, com a perfil de víctima hi han de totes les edats. Sí que és cert que quan parlem de víctimes de més edat, doncs és més difícil la detecció i el seguiment, perquè clar, quan parlem d'una senyora gran que tenen molta vida recorreguda i moltes experiències, doncs els valors que tenen i els pensaments no és com ara una dona actual. Llavors estan amb la vergonya, o què diran, o què diran els fills, i jo ja per el que em queda ja no denunciaré. Sí que quan parlem de víctimes d'edat avançada és més difícil la detecció i sobretot quan denunciïn.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès a la Cristina Cabero, caporala del CAP del grup d'atenció a la víctima dels Mossos de Sabadell. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies i fins un altre dia.
I en tot aquest context, l'Ajuntament s'està il·luminant des de dimarts i fins diumenge de Lila, exceptuant avui en motiu del 25N. L'acte institucional serà demà al migdia a les 12 a la plaça de les Dones del Tèxtil, amb la lectura del manifest per part de la taula de gènere, feminismes i LGTBI. A la mateixa plaça hi haurà un punt Lila durant el matí, un espai d'informació, sensibilització i assessorament dedicat a la radicalització de la violència vers les dones i les persones LGTBI.